matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Les 11 i 10, dedicarem aquesta última hora abans de l'apocalipsi a parlar de cultura, a buscar referents, idees que ens serveixin per desconnectar una mica de tota aquesta realitat tan dura i tan incerta que tenim ara mateix. Ho farem després amb el Toni de la Torre i la Maria Nicolau, però ara amb el David Guzmán i els seus llibres. David, bon dia.
Molt bon dia, Laura, com estàs?
Molt bé. Un punt inquieta, perquè, clar, avui el David diu, hem de parlar de lectures que tenen a veure amb l'experimentalisme.
Sí, guaita. Tu has dit ara això de, no?, lectures que ens serveixin també per desconnectar. Jo et diria, per desconnectar, i en un mes que comença una certa carrera cap a les idees que necessitem per, sobretot, les majestats, no?, necessiten idees per regalar. Jo crec que són llibres... Exacte, doncs són llibres per experimentar, per jugar, per sorprendre's, per fascinar i per regalar, eh? Per tant, avui et porto un tipus de literatura que, efectivament, juga, explora, experimenta, títols molt originals en el fons i en la forma, en el concepte, a l'hora de crear, doncs, això, i d'afrontar la creació literària, que això en realitat ve de molt lluny, eh? El segle XVIII, Lawrence Stern, amb el Tristram Shandy, ja va fer un llibre experimental, i això fa una estona llarga, on el protagonista, per exemple, no neix fins al tercer volum.
Ostres!
Però en canvi narra, des d'abans de néixer, no? Una cosa bastant divertida. El Quixot també és experimental en un cert sentit. Per tant, són cinc llibres que et porto avui, cinc propostes que juguen això, eh? A desconcertar, i que, a més, formalment tenen molta gràcia. Si vols, comencem, però, a més, comencem, fa molta il·lusió, amb un escriptor català que jo crec que mereix ser batejat definitivament com el Tarantino de les lletres catalanes.
Home, aquest títol promet, eh?
Home, Max Besora. Max Besora és un escriptor interessantíssim, juganer, és una rara avis necessària entre nosaltres, i aquest 2020 ens ha regalat aquest llibre que es diu La musa fingida, que ha editat Males Herbes, que és una literatura, com et deia, que juga però no només, remou, que experimenta, que qüestiona, que pertorba. Aquí sentim una mica de Kill Bill, perquè la protagonista, o una de les protagonistes, que la veus en aquesta coberta així punt...
És una coberta molt divertida.
Molt divertida, molt provocadora, no?
Molt.
Aquesta senyora així espigada de que podria ser, això, d'una revista pulp dels anys 70 amb una escopeta gegant.
Amb biquini i amb una escopeta.
Ara, exacte.
Amb una mirada directa.
Sí, sí. Bueno, una mica podria ser The Bride, la protagonista de Kill Bill, perquè hi ha també violència crítica en aquest llibre. Es diu Mandy Jane, la protagonista. Pensa que és una història, són diferents històries. El llibre està ambientat a la vall del Bronx. I aquesta protagonista ens va fent una mica... És alhora paròdia i homenatge de gèneres i de subgèneres. Literatura pulp, de la narrativa caníbal, una mica de gore, fins i tot hi ha gore humorístic. Violència sèrie B, és a dir, a tothom que li agradi una mica el món underground, però que a més és un món underground d'algú que en sap un niu de literatura, que escriu molt bé, que busca també aquesta dimensió crítica, qüestiona el sistema literari des de dins, hi ha algun crític que en parla, qüestiona els premis literaris, juga amb la literatura, hi ha un tal Jaume Joyce que té una manera també de parlar, no?, una mena de paròdia de l'Spanglish, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'elements que van molt més enllà del joc, però el joc hi és, i per tant a la gent que li agradi, doncs això, reconeixes en aquest tipus de pastits, no?, per això té sentit la comparació amb Tarantino, perquè juga molt aquest collage de gèneres, de cultura popular, de revista, d'aquest punt de violència, però que no és gratuïta, no?, sinó que té aquest punt de crítica. Per tant, veus que també hi ha fotos... A dir, oh.
Sí, 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 és que estic fullejant i diu convidats especials, a la primera plana. King i Queen Kong, les carnisseres del Bronx, el hàmster mutant Manuel, Johnny el vampir i molts personatges més.
La història del hàmster mutant és divertidíssima. Clar, és que és això, eh? És a dir, és una literatura que a la gent que li agradi començar una novel·la i començar a sorprendre's des de bon inici, també tipogràficament hi ha jocs com aquesta pàgina que estàs obrint, no?
Hi ha emoticones.
Ara, sí, sí, per això dic que de cada pàgina és una sorpresa, cada història és un...
Hi ha espais, aquestes separacions entre algunes paraules, enmig d'una frase?
Bé, sí, sí, tot el llibre, de fet, està resseguit d'això, de troballes de disseny. A vegades té un cert sentit, a vegades no acabes d'entendre per què, però a vegades hi ha un munt de... No? Això, els llibres avui d'experimentals que porto també juguen molt això, tipogràficament, notes a peu de pàgina, salts d'espais, minúscules, en fi... Són coses interessants que, més enllà del contingut, la forma també sorprèn. Per tant, jo ja dic que el Tarantino al marge, Max Besora és un escriptor interessantíssim, dels millors llibres i més interessants que he llegit aquest 2020. Va.
La musa fingida.
La musa fingida, editat per Malesherbes. Anem al segon llibre, que és una obra de culte des de fa 20 anys, per tant, 20è aniversari, a més, s'acaba de reeditar.
Canvi de registre, aquí, eh?
Canvi de registre, hi ha un misteri, aquí. Et diria que hi ha un misteri, però n'hi ha molts, en el fons, eh? Porto House of Leaves, la casa de hojas, de Mark Danielewski. Molt bé. Bernard Herrmann, gràcies, per introduir-te en aquest punt. Que és un llibre novel·la artefacte. Et deies un llibre de culte perquè es va publicar l'any 2000 als Estats Units amb una, en fi, amb una eufòria. Els lectors desconcertats no sabien ben bé què hi trobarien. I, a més, un llibre que ha estat desaparegut. L'acaba de reeditar Pàlido Fuego i Alpha Decay, que són les dues editorials que han fet la feinada, te'l faig a mans, la feinada de traduir-lo. Javier Calvo, sobretot, va fer la feinada de traduir-lo. Està traduït al castellà. Exacte. Pensa que és una novel·la que fins ara estava només trobar en el mercat de segona mà per 200-300 euros, perquè estava descatalogada.
Com? 200-300 euros?
Sí, bueno, és oferta i demanda. Quan un llibre no es troba i és un llibre de culte, se'n paguen, en fi, quantitats. Ara es pot trobar, aneu a buscar La Casa de Hojas, sobretot regaleu-lo perquè és un llibre diferent a qualsevol cosa que hagueu pogut llegir. És un artefacte, és una novel·la sobre el mateix ofici de narrar, és tot un laberint, una mena de matrioshkes amb històries dins històries que juguen amb la tipografia, juguen paraules a color, hi ha pentagrames, la maquetació és una feinada, és interessantíssima. La forma és molt innovadora i el suspens, per ser una mica de Bernard Herrmann, el suspens, en el fons, és bastant més clàssic. És a dir, hi ha una part de novel·la de terror o d'horror gòtic, gairebé, amb un pare de família que descobreix que la nova casa que ha comprat és més gran per dins que no pas per fora.
Ah! Molt bé.
Veus? Això és un misteri. Clar, com s'ha resolt aquest misteri? Però, a més, aquí hi arribes després de diferents històries. Hi ha un tatuador de Los Angeles que està buscant una casa i li diuen, mira, vés a mirar aquella d'un senyor que ha mort ara fa poc, i va, i troba un manuscrit sobre un documental que explica, efectivament, la història d'aquest pare de família amb una casa que és més gran per dins que per fora. A més, va explorant la casa que muta, no?, que a través d'un armari, com si fos en aquella novel·la juvenil, doncs troba altres espais. És molt desconcertant, però és que, a més enllà de la història, la forma és fascinant perquè...
És que hi ha planes que pràcticament no tenen lletra i hi ha d'altres que tenen el text en horitzontal.
Sí, sí. Text en horitzontal. Aquest és un llibre, Laura, que per llegir-lo a vegades l'has de girar 180 graus. A vegades per llegir-lo has de posar-lo davant d'un mirall.
Què dius?
Sí, sí. Hi ha pàgines que només són 3 línies o 4 paraules. N'hi ha d'altres que estan totes plenes de X. Per tant, formalment és una feinada de maquetació també, però més enllà de la forma innovadora, hi ha aquest punt, que això ho ha fet molt la postmodernitat, no?, de jugar. Foster Wallace ha jugat molt amb les flors de pàgina. Danielewski ho fa, exacte, mira, veus, és que
tot,
són...
Tot de X, sí.
Sí, sí, no, gràfic...
La pàgina 461 són tot X.
És una selva, a vegades és molt fàcil perdre-s'hi.
I en diagonal, també.
Sí, 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 és molt fàcil perdre-s'hi perquè, bàsicament, la proposta formal és això, és un llibre objecte, també, que només per veure, no?, per jugar de tant en tant, a veure quina és la trama de Danielewski, però té aquest punt d'horror que ell defensa també, no només com a horror, sinó com a novel·la d'amor. Hi ha lectors que, i ell ho ha defensat, Danielewski, de dir, no, això és una novel·la de terror, però que també té una trama amorosa. Bé, insisteixo, costa a vegades de seguir, però és que és tan original, és tan diferent a qualsevol altra cosa, formalment, que val la pena l'esforç.
Tu que estàs en contacte amb el món editorial, és molt arriscat editar un llibre així per una editorial.
Mira, és arriscat i és car. Perquè, clar, aquí hi ha una feinada de maquetació que ha fet el Joan Cantavella, de traducció al Javier Calvo. Pensa que són dues editorials independents que ho van fer, van unir esforços, també econòmics. Alguna editorial gran es va quedar l'intent de fer-ho i no ho va fer perquè trobava que tenia aquest punt de risc, però la recompensa és gran. Pensa que això, que després de molts anys ha estat reeditada perquè hi havia una massa de fans que no la podien tenir, que no podien tenir aquest llibre si no era, doncs, això, en el mercat negre amb uns preus impossibles, no? Per tant, ara busqueu La Casa de Hojas de Danielewski, que, insisteixo, és un gran regal. T'agrada el tennis?
Veure'l, sí.
Estoy loco por el tennis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Parlant de llibres, jocs i d'estructures i de formes, et faig a mans La pilota groga, que és una delícia. És un llibre del Daniel Fer i el Bernardo Carballo, l'il·lustrador, que aquí va editar Takatuka, on és un llibre il·lustrat, on veiem la història que podem jugar amb els... Insisteixo, més que llegir, és un llibre que s'ha de jugar. Comença amb un noi i una noia que comencen jugant a tennis, però què li passa a la pàgina 2? A la pàgina 2 la pilota es perd. Per on? Pom. Es perd pel mig del llibre.
Oh!
I aleshores han d'entrar a dins el llibre.
Sí, diu, la pilota ha caigut al plec d'entre les pàgines.
Uh-huh. No! Si veu alguna cosa al plec de les pàgines, aneu a buscar la pilota. I llavors entren a dins el llibre i troben de cop i volta una festa. Pregunten, algú ha vist la pilota groga? Diu, sí. Pregunteu a la pàgina 18.
Diu, hola, pàgina 14, no deus pas tenir la nostra pilota groga, oi?
Ah, exacte, i se'n van aquí... troben al cel, troben Déu. Déu, has vist la pilota groga? Diu, no, jo no sé de què m'estàs parlant. No? Van passant pàgines, si t'hi fixes la il·lustració, que és molt xula, també va canviant, no?, en cada cas, i és tota una aventura, en realitat és una peripècia, un aquest de dos amics, un noi i una noia, que van jugant a tennis però perden la pilota, i han de travessar veritables aventures preguntant per la pilota groga a diferents personatges a les pàgines, i preguntant a les pàgines, no? Per tant, què tenim aquí? Tenim un joc divertidíssim en una casa, per exemple, aquí on has anat a parar, ells es converteixen en personatges de videojoc, no? Pixelats. Diu, què ens ha passat? Diu, crec que ens estan pixelant. No? Una cosa molt divertida, molt enginyosa, que és molt conscient d'això on estem. Estem en el territori de la metaficció, de la metanarrativa. Estan perfectament, són perfectament conscients de que poden jugar no només amb la història, sinó amb la forma del llibre, no? És a dir, que de cop i volta una pilota es perdi en el llom d'un llibre o en l'interstici d'un llibre, fa que el llibre esdevingui de seguida, doncs, un joc. Per tant, la pilota groga, jo crec que és d'aquests llibres, com et deia, que més que llegir-lo l'hem de jugar a grans i petits, i només per l'originalitat que té aquesta proposta i aquesta editorial. Bernardo Carballo també, amb Isabel Miñós, van fer un llibre interessantíssim sobre que aquí no passa ningú, no? Era una crítica contra les guerres. L'editorial Tangerina, que és una editorial portuguesa, ha jugat molt a això, i crec que també, doncs, pilotes grogues a Mansalva, per qui vulgui jugar-hi, no només aquest Nadal, sinó per sempre, i bé, doncs, a jugar a tennis. A jugar a tennis, i dues propostes més que també són juganeres, si vols. Una que em parlava fa dos minuts o cinc amb el Toni a la Torre, perquè el coneix, el té i venera un dels seus creadors, que és J.J. Abrams. No és l'Abrams de Lost, com estem sentint, però és el mateix senyor, és la mateixa persona que en aquest cas, en comptes de produir una sèrie, ha produït un llibre.
Ah?
Un llibre que en són dos. El llibre es diu S, el llibre que nosaltres agafem amb un estoig, escrit per un tal Doug Durst, però quan l'obres, el que tens és un altre llibre, un llibre antic, de fet una mica esgrogueït, fins i tot, que es diu Ship of Theseus, no? El vaixell de Teseu, d'un tal B.M. Straka. I aquí comences a obrir, obre el llibre, i el que trobes ja des de la primera pàgina és que està escrita a boli, és a dir, és un llibre, és una novel·la escrita, però...
Amb
anotacions. Amb anotacions i notes d'aquí, de diferents lectors, perquè és un llibre, en realitat, agafat d'una biblioteca. I dos dels personatges protagonistes són els dos lectors que es van deixant notes entre ells.
Aquestes notes que hi ha aquí al mig no són teves, eh?
No són meves, venen amb el llibre, complementant la història. Però, efectivament, les notes que estàs trobant a vegades són doncs una carta manuscrita, a vegades és
una postal.
Una postal del Brasil, a vegades és un mapa, no un mapa del tresor, però sí un mapa del campus de la universitat, fet en un tovalló d'un restaurant... I tot això complementat amb escrits de diferents colors que van en paral·lel a la història. És a dir, hi ha una història en aquest Ship of Theseus. Però, a més, els dos lectors es comuniquen, no? És com si tu vas a la biblioteca, agafes un llibre en préstec i fas anotacions. I el deixes un altre cop a la biblioteca. Llavors ve un altre lector, mira les teves anotacions i continua la teva història i, a més, et diu coses. I així va passant i succeint-se lectors. Mira, ara has trobat el tovalló. És un mapa fascinant. És un llibre objecte, és un llibre molt regalable.
És una obra d'art, això.
És una obra d'art que van parir això, Doug Durst i J.J. Abrams, i que fan que l'experiència de lectura sigui doble, sigui la gràfica, no? la part aquesta d'objecte, d'anar trobant, perquè cada pàgina és una sorpresa al marge de la història.
Però està en anglès només?
Exacte, la cosa és que només està en anglès, no està traduït, encara està traduït a alemany, francès, altres idiomes, però no hi és ni en català ni en castellà. Mira, és un bon exemple d'això que em preguntaves abans. Costa molt, és una aposta arriscada traduir un llibre. Aquest gràficament és tan complex que encara ara no l'han... En fi, editors catalans, si us plau, i editores que tingueu ganes i ambició gràfica i de disseny.
És un repte,
És un repte. S, de J.J. Abrams, Doug Durst, i a dins un altre llibre, que a més és un llibre interactiu gairebé, de com jugar-hi. Va, i acabem jugant amb un dels superherois més divertits del món del còmic, que és bastant recent i és necessari que tothom el conegui. Increïble. Increïble són aquests superherois de la banda sonora de Giacchino, però increïble també és aquest superheroi que es diu Imbatible. Imbatible, Pascal Jocelyn, que en aquest cas sí, és un dissenyador, és un historiatista francès, que aquí sí que està a l'editorial Base, traduït en català.
Perdona, deixa'm llegir el subtítol. Imbatible, justícia i verdura fresca.
Sí, aquest és el primer volum, Justícia i verdura fresca. Imbatible és el gran superheroi del món del còmic, té un títol més o menys així. I quina és la grandíssima troballa d'aquest llibre? Una mica com passa amb les sèries, amb altres pel·lícules. Saps allò de trencar la quarta paret? No?
Sí.
Cada cop i volta et parlen a càmera i et desconcert.
Molt, eh?
Doncs aquest és un llibre que trenca la quarta paret, la cinquena paret, la dinovena paret, les trenca totes. Per què? Perquè és un còmic, penseu per tant en vinyetes, d'un superheroi que sap perfectament que pertany al món del còmic, de fet la seva samarreta, tots els superherois són una samarreta, no? Doncs és una gràfica de vinyetes, fixa't-hi.
Ah, sí, és veritat.
És un superheroi que, per exemple, doncs, hi ha un enemic, com en tota bona història de superherois, i l'enemic el veu des de dalt, l'Imbatible el veu, que està a la vinyeta de baix, no? Doncs abans d'arribar a la vinyeta de baix, ja des de dalt agafa una escombra i mata els robots que porta l'enemic. Aquest tipus de coses, o per exemple la contracoberta que estàs mirant, no? Com derrota l'enemic? Doncs a través, com que el té al darrere, a la vinyeta del costat, fa servir la forma, desafia la forma, penetra d'una vinyeta a l'altra, juga amb tot això, amb la qual cosa fins i tot l'espai, sobretot l'espai. L'espai i el temps acaben col·lapsant, no? Hi ha un moment que ha d'agafar un arbre un gat d'un arbre i la senyora que està amb el gat no entén com ho ha fet, perquè diguem, hi ha dos gats, no? Hi ha una mica el gat de Schrödinger. Hi ha dos gats simultàniament. Què està passant aquí? Doncs bé, Imbatible, que és el gran superheroi del món del còmic, ha agafat el gat de la vinyeta abans que el gat hi arribés. Bé, en fi, tot de coses que juga moltíssim Pascal Jocelyn, perquè és molt conscient que els llibres, i també en aquest cas el còmic, no són només històries, són també és a dir, tens també l'oportunitat de jugar amb la forma com estan narrades, i en aquest cas la vinyeta, no? Amb tot el que això implica, té unes dimensions, té uns codis, té una lògica que ell pot combatre, pot desafiar i pot fer trontollar, i això el lector es diverteix i juga, i cada pàgina és una troballa. És un llibre que he rellegit un parell de cops i sempre trobes detalls diferents, no? Per tant, Imbatible és un superheroi que, a més, ja l'editorial Base ha publicat el segon volum, crec que ja no hi ha verdura fresca, però sí que hi ha justícia, perquè la justícia del món del còmic hi és i la imparteix ell, i per tant és un altre llibre joc d'aquests que experimenten, juguen, formen, desafien, sorprenen i agraden.
Doncs escolta'm tu, fantàstica aquesta llista de 5 recomanacions que jo, almenys, més d'una me l'apunto segur, eh?
Ara, exacte.
Ja s'ha de fer la carta encara.
Molt bé, Laura.
David, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, fins la propera.
Fins la propera. Ens acostem als 2:15 de 12 del migdia i tenim una última hora pel que fa al Procicat. I és que sembla que, amb tota probabilitat, Catalunya continuarà una setmana més en el tram 1 de la desescalada. Per tant, dilluns vinent, dia 7, en ple pont, no hi haurà canvi de tram. Segons han confirmat fonts del govern a Catalunya Ràdio, el Procicat, que s'ha de reunir d'aquí a mitja hora, a les 12 del migdia, ajornarà aquest canvi de fase. Doncs per què? Perquè les xifres de contagis i de velocitat de contagis estan sent molt preocupants. Ens explicava fa una estona l'Òscar Fernández, empitjoren els indicadors de la pandèmia. De fet, hem sabut avui que aquesta velocitat de contagi ja supera els 0,90 punts, que és la línia vermella que el mateix govern s'havia marcat per deixar avançar en la desescalada. Per tant, pendents d'aquesta reunió del Procicat, ara fa una estona als matins de TV3, el Sergio Delgado, de Protecció Civil, ja pensava precisament a aquesta qüestió.
Pot haver-hi una evolució pitjor, per tant, no el donem per garantit en aquest sentit, o almenys des de l'àmbit tècnic tenim bastant clar que si la situació empitjora, el que traslladarem a les autoritats serà aquesta necessitat de que aquestes mesures es repensin, es reflexionin i es redefineixin en funció de la situació epidemiològica.
Per tant, com diem, amb tota probabilitat, Catalunya seguirà una setmana més, com a mínim, al tram 1 de la desescalada. David Guzmán, abans que marxis, m'has de dir un número.
Sí, de quin a quin, va.
De l'1 al 181.
Saps que sempre tirem pel... No sé per què, pel cantó baix, no?
És veritat,
doncs,
sí.
No, doncs anem al 180.
Molt bé.
Es mereixen els últims que han trucat, també, no?
Apuntant-el, clar que sí. Vinga, el 180. Aquest serà el guanyador de l'Enigmarius d'avui. Gràcies, David.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.